És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Impuls, fisioteràpia i osteopatia. Creem tractaments integrals per tal que el cos trobi la via per millorar la teva salut. Truca'ns al 972 26 50 05. Visita'ns al carrer Bonfill Mates 2 d'Olot o entra a impulsfisiosteolot.com.
És hora de saludar l'antena de Ràdio Olot a la Laura Lucena. Què tal, Laura, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
És fisioterapeuta i osteòpata d'Impuls i avui volem parlar d'una d'aquelles qüestions absolutament imprescindibles a la nostra salut, que és el son. Per què és tan important dormir bé, Laura?
Bé, perquè durant els cicles del son, durant la nit, el nostre cos es regenera, l'energia es redistribueix pel cos perquè els teixits es puguin oxigenar bé i el sistema immunitari torna a rebre molta energia per poder combatre un dia més tots els microorganismes que ens envolten. Hi ha processos de desinflamació i després hi ha tota la part cognitiva de l'assentament de la matèria presa durant el dia, de les emocions viscudes. És molt important descansar bé per poder funcionar bé durant el dia.
Li donem la importància que es mereix al son o no?
Jo crec que avui en dia ens hem ocupat de tantes coses de la vida que el son ha passat a ser una mica secundari quan és molt, molt important seguir uns ritmes, seguir uns horaris i fer almenys unes hores de descans, no? En aquestes vides tan ocupades que portem, a vegades ens costa molt poder dormir les hores que toca i dormir-les correctament. Tenim molts pacients que tenen, per exemple, dificultats a l'hora de dormir-se, altres pacients que tenen dificultats perquè es desperten i es desvetllen, i tots aquests problemes afecten molt a l'energia que tenim pel dia següent i per poder fer coses, no? I a la salut del cos, al final, perquè necessitem el son per regenerar-nos i per estar bé.
I això a què ho atribuïm? El fet de que tenim masses cabòries, de que arriba un moment que el cos necessita dormir menys, per exemple, o què es pot deure que tinguem aquestes alteracions en el son?
Nosaltres està descrit en els estudis més recents que necessitem fer almenys 7 hores i mitja de son i alguna gent 9, perquè el son va per cicles. Nosaltres fem cicles de son d'una hora i mitja normalment, que durant aquesta hora i mitja hi ha unes fases de son profund i unes altres que són més d'un son més superficial, i a cada fase va passant això, no? Que entrem una mica a son profund i que estem una mica en son superficial. Llavors, a les primeres fases, les primeres hores de la nit, hi ha més temps de son profund i menys temps de son superficial, i a les últimes fases hi ha més son superficial que son profund. Això és perquè, en relació a les hormones que segreguem, durant les primeres fases, sobretot el que es fa és portar tota l'energia a termorregular el cos i a la regeneració del sistema immunitari i el sistema nerviós central, el cervell. I durant les fases de son no tan profund i, per tant, en els cicles més finals de la nit, es fa la generació de noves fibres musculars i l'aprenentatge de les coses que s'han viscut durant el dia. Llavors, aquests cicles els hem de fer sí o sí perquè el nostre son pugui ser productiu amb el que necessitem, diguéssim, no? I, bueno, el que ens indiquen els estudis i fins i tot ara que la gent porta aquests rellotges que poden avaluar una mica el son i així, que hi ha alguns factors que interfereixen en el son, no? Per exemple, les rutines són molt i molt importants. El nostre cos, com ja sabeu, sempre s'anticipa una mica al que sap que passarà, i si nosaltres tenim un horari molt marcat d'anar a dormir, que sempre anem al voltant de les mateixes hores, doncs les hormones que segregarem, que ens prepararan pel descans, seran en bones quantitats. Si, en canvi, tenim un dia anem a dormir a les 9, un altre, o la gent que fa torns, no, per exemple, tenen moltes més dificultats a l'hora d'agafar el son. Una altra qüestió seria l'hora en la que te'n vas a dormir. Nosaltres estem dissenyats per funcionar amb el sol, com sempre us dic. Llavors, el nostre cos ja anticipa, no?, el que anirem a dormir quan comença la posta del sol, i els nivells de melatonina, una hormona que ens indueix el son, o sigui que ens ajuda a agafar el son, es comencen a segregar quan comença a pondre's el sol. Per tant, seria bo que en el lloc on vivim no anéssim a dormir més tard de les 11. Hauríem d'anar a dormir entre 10 i 11, màxim 11:45, perquè si no ens estem saltant l'oportunitat de dormir molt bé aquestes primeres fases per les que el cos ens prepara. Si ens anem a dormir a la 1, pot ser que el primer cicle de son ja ens l'haguem perdut, i per tant aquell son més regenerador, no? Aquell son més profund que hem dit que fèiem en els primers cicles, potser un ja ens el saltem.
Clar.
I no ens podrem regenerar tant. Un parell més de coses que interfereixen en el son són els nivells d'estrès. Si nosaltres per poder descansar bé necessitem molta energia, que això és una cosa molt curiosa, perquè a vegades pensem, no, que anem a descansar i a recuperar-nos, però en realitat també gastem energia durant la nit, perquè estem fent funcions molt importants de, com us deia, no, regeneració del sistema immunitari, desintoxicació de tot el cos també, per exemple, i això requereix una energia. Segur que us ha passat alguna vegada que esteu tan cansats que us costa agafar el son. I això és per això, perquè el cos no té prou energia com per desenxufar-se i passar a fer el que es fa durant la nit. Llavors, nivells molt alts de cortisol, les hormones de l'estrès, fan que ens costi molt agafar el son, o que, per exemple, ens despertem i de seguida tinguem el cap molt actiu, que comença a donar voltes al que hem de fer durant el dia, etc. En aquests casos cal tractar aquesta causa, no? Cal veure què està passant amb aquests nivells d'estrès i intentar gestionar-ho amb alguns suplements i amb alguna pauta per poder anar millor i poder descansar més bé. I llavors, per últim, un dels factors que també influeixen molt en el descans és el consum d'hidrats de carboni al vespre. Si mengem coses amb continguts de sucres, no? Diguéssim, per exemple, pasta, pizza, entrepans, tot el que tingui molts de sucres, o per exemple l'alcohol també, això ens impedeix, el nostre cos fa com uns pics d'insulina durant el son, que ens fa com microdespertars i ens impedeix arribar bé a son profund. Llavors, sí que potser estem dormint tota la nit, però els cicles no es fan tan bé, no arribem tan bé a son profund, no fem cicles tan bons de no profund, i per tant és un factor que també es pot tenir en compte en gent que tingui problemes per dormir.
Partint del que ens expliques ara, Laura, en quines fases del son és més fàcil que ens despertem? És a dir, que no sé, que hi hagi qualsevol soroll i que clic automàticament ens desvetllem.
En les fases de son lleuger. De fet, està descrit com a normal també tenir petits despertars en aquesta fase o just després d'aquesta fase de son superficial, i sí que és veritat que és això, com que el son és més lleuger, qualsevol petit soroll, qualsevol moviment, etc., ens pot despertar. I llavors també és fàcil de saber en quina fase t'has despertat, perquè a vegades, no sé si us ha passat, que us desperta algú, però estàveu en un son profund i no sabeu ni on sou ni on navegueu, si continua formant part del somni o esteu fora. Això ens indica que despertar ha set en el son profund. Però no, és molt més fàcil despertar-nos en sons superficials.
Al llarg de la vida, m'imagino que el son també té les seves alteracions, no? És a dir, no dormim igual de tranquils que, per exemple, quan érem adolescents, que quan, per exemple, som pares, no? Que estem més pendents del que fan les nostres criatures. Això quines conseqüències té? És a dir, aquestes alteracions del son en funció de les etapes vitals, quines conseqüències té per la nostra salut? Perquè, és clar, estar sempre amb el radar posat, això també té les seves conseqüències, no? M'imagino que ni el cervell ni el cos descansen com haurien de fer-ho.
Sí, exacte. Això jo crec que forma part d'aquest problema de les hormones d'estrès, eh? Al final, ser pare, no? Com deies tu, comporta més responsabilitats, més riscos a córrer, pensar en més coses durant el dia, fer més activitats, tenir menys temps pel descans, i això ens va portant a un ritme de vida més alt, diguéssim, no? que el que fa és que segreguem més hormones de l'estrès del compte. I en quant als cicles del son, sí que està descrit també que els nens tenen cicles més curts i molt semblants. Ells fan molt son profund, perquè estan creixent i necessiten molta energia per regenerar-se, per créixer i per regenerar aquest sistema immunitari, no? Que ells l'estan posant sempre a prova, posant-se mil coses a la boca, amb les mans brutes, amb no sé què, o en contacte amb molts microorganismes entre ells i els altres nens. I ells fan fases de, pues això, que s'assemblen les primeres amb les últimes. I per això es diu que els nens no se'ls regula el son fins cap als 7-9 anys, perquè tots aquests cicles, després de cada cicle pots tenir aquest petit despertar.
Clar.
I per això hi ha nens que tenen despertars de nit, però la qüestió és donar la tranquil·litat per acompanyar-los a tornar a dormir-se i no hi ha cap problema.
Molt bé, Laura, ja per anar tancant, recorda'ns una vegada més quantes hores hauríem de dormir i en quines circumstàncies hauríem d'agafar el son per tenir un son reparador com a mínim.
Jo sempre dic als meus pacients que unes coses molt fàcils que podem aplicar tots a casa nostra serien que havent sopat, intentar no sopar molt tard, si pot ser, no? Entre 8 i 9, I després de sopar, tant, això tant amb adults com amb nens, ja induir a la calma, no? És a dir, tenir un entorn a casa que ens indueixi a estar tranquils i a poder començar el descans, no? Tenir llums ambientals que no siguin molt potents, fer activitats tranquil·les, llegir, veure alguna cosa a la televisió que no ens exciti gaire, posar música tranquil·la, etc. I quan tinguem la crida de la son, no? Quan sentim que ens ve la son, doncs que ho respectem, perquè el cos ens està avisant que serà el millor moment per anar a dormir, perquè ell ja està preparat i t'ajudarà que tot vagi millor. Llavors, això és fàcil d'aplicar, també intentant no mirar pantalles blaves una horeta abans d'anar a dormir, perquè hi ha molta informació que arriba al sistema nerviós i encara que no ens n'adonem l'excita molt. I llavors això, respectar les 7 hores i mitja mínim per poder fer els cicles que toquen.
Dormir massa tampoc és bo?
No ho sé, vols dir que hi ha gent que dorm massa? Suposo que dormen...
Home, hi ha gent que dorm moltes hores.
Serà que no dormen gaire bé i potser el seu cos els està dient necessito un cicle més a veure si acabo d'arribar a regenerar el que no he pogut regenerar. Però sí, jo crec que 9 hores ja és forces hores, no? I el dia que en dorms 12 és perquè realment ho necessitaves. Clar, i fas una cura de son que també pot ser bona.
Perquè la son no es recupera. És a dir, quan dormim poques hores allò queda al cos, però després no hi ha una mesura compensatòria, no?
Com tu deies, al final ens afecta, no?, a la salut, perquè aquesta part de regeneració i de poder estar millor te l'has perdut.
Clar.
Llavors, igual que us deia aquests consells just abans d'anar a dormir, com sempre us dic, l'estil de vida afecta en tot això. Com t'alimentes, si fas esport, si t'has mogut durant el dia, si has tingut socialització, si has passat una bona estona, si has tingut temps pel descans, temps per tu. Llavors, tot és important en aquesta vida.
Laura Lucena, des d'Impuls, gràcies per acompanyar-nos i tornem la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
Impuls, fisioteràpia i osteopatia. Creem tractaments integrals per tal que el cos trobi la via per millorar la teva salut. Truca'ns al 972 26 50 05. Visita'ns al carrer Bonfill Mates 2 d'Olot o entra a impulsfisiosteolot.com.